és dimecres i això és Ràdio Sabadell, arriba el moment de seure's a la platea radiofònica de L'Amunt al Taló. Benvinguts, teatreres i teatreros sabadellencs, al programa que us presenta l'activitat teatral a la nostra ciutat. Benvinguts a L'Amunt al Taló. I l'equip que us acomoda aquesta platea està format per Laura Lozano a la producció, Elvira Franch, Bernat Pareja, Cristina Figueres, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Jordi Sánchez, Javi Bayón, Joan Monistrol i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, Sergi Cubero. Presentat tot l'equip, anem a descobrir els continguts del programa d'avui.
Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I encetem el programa, com dèiem, els continguts, i com sempre fem a L'Amunt al Taló, amb el Bernat Pareja, repassant l'agenda teatral de la setmana a la platea indiscreta. Bon vespre, Bernat.
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, la veritat és que aquesta setmana, no sé si és pel fred, per Carnestoltes o per què és, però hi ha molt poques obres. Començarem pel Sol, on es fa Joseph dissabte i diumenge a les 6 de la tarda. També, com ja porta fent des de fa uns mesos, Luces de Bohemia, el dissabte a les 9 del vespre i diumenge a 6:45 de la tarda. De l'estar és l'únic que hi ha, ja passaríem...
Estan tots preparant-se sí. per les properes estrenes
exacte,
de finals de febrer.
Exacte, exacte.
I què més?
Després aniríem cap a la sala Miguel Hernández, on es fa Cistells de la Caputxeta, que és un repàs de l'any a través dels poemes de Miquel Martí Pol, del seu poemari Per molts anys, és el dissabte a les 6 de la tarda. Després, les activitats de Carnestoltes es fan des de demà mateix, dijous, fins a diumenge, on s'acabarà amb la rua, el mateix diumenge a les 5 de la tarda. A més, el diumenge també a les 12 al Mercat Central hi ha una recolecta d'ingredients per fer la catxaruta, que és una sopa de carnaval i bé per fer una mica un dinar popular i tal.
Caram, catxaruta?
Sí, sí,
no
sí.
No havia sentit això.
Doncs sí, sí, es veu que és això, és una sopa amb diferents ingredients així una mica... És sobretot un menjar festiu i tal, de compartir coses i...
Molt
una
bé.
Cosa així, sí, sí.
Està bé, coses de Carnestoltes.
Exacte.
Molt bé, Bernat, doncs...
Aquesta setmana ja estaria.
Fins aquí l'agenda de la setmana. Sí. Doncs moltes gràcies, ens trobem la setmana que ve.
Bon vespre, fins la setmana que ve.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. Amunt al Taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Si diem aquesta frase, tots els nens creixen, tots menys un... Ja sabeu que estem parlant de Peter Pan, i el Teatre Sant Vicenç ha volgut mantenir l'esperit infantil de Peter Pan i tornar a viatjar de nou, després de 8 anys, al País de Mai Més per trobar-se amb els pirates liderats pel malvat Capità Garfi, els nens perduts, els indis, les sirenes i la resta de personatges de l'imaginari creat per James Matthew Barrie. L'autor anglès va escriure la novel·la l'any 1904 i des de llavors s'han fet obres de teatre, pel·lícules i diversos relats explicant l'abans i el després de la història original. Toni Ten, ajudat per Pep Canyadell, Clara Camps i Anna Palau, i amb l'adaptació a teatre escrita per Maite Ferrer, aporten la seva versió al Centre Sant Vicenç. I a menys d'un parell de setmanes per aquesta estrena, perquè ens expliquin, hem convidat a L'Amunt al Taló d'avui a... una part de l'equip de direcció i, a més, a tota la família completa d'Arling. Tenim, bueno, completa no, en falta una persona. Tenim al nostre estudi la Clara Camps. Bon vespre.
Bon vespre a tothom.
Que és, forma part de l'equip de direcció i, a més, és també interpreta el paper de la mare d'Arling.
Exacte, jo ajudo el Toni Ten amb la part més de direcció i així a última hora hem decidit que també faig de mare d'Arling.
Molt bé. I els seus fills, que són la Wendy, que és la Laura Hernández. Bon
hola,
vespre.
Hola.
Laura, què tal?
Bé, estic nerviosa.
Bueno, tranquil·la, tranquil·la, no passa res. I els dos germans petits de la Wendy, que són el Michael i el John, que l'interpreten el Jordi Hernández.
Bon vespre, hola.
Què tal? Bon vespre, Jordi. Sí. Molt bé, així m'agrada, em veu decidida. I l'Arnau Rodríguez, què tal?
Hola, molt
Arnau,
bé.
Bon vespre, molt bé. Doncs això, tenim tot... part de la família Darling, ens falta només el pare, no?
El pare.
Molt bé. Clara, com a representant de l'equip de direcció, una novel·la com Peter Pan, que es va escriure el 1904, per què creus que encara pot interessar els nens i nenes de principis del segle XXI?
Pot interessar perquè, tot i ser una novel·la, com tu deies, de principis del segle XX, és, diguéssim, una novel·la que no passa, no, de moda, diguéssim, que els valors que transmet l'obra o que nosaltres creiem que aquesta obra pot transmetre i intentem transmetre són actualment molt importants i doncs que fa 7-8 anys quan ho vam fer va ser un èxit, per això hem decidit tornar-nos a emocionar, tal com diu.
Perquè tu, Clara, també hi participaves llavors.
Sí, jo la primera vegada que ho vam fer, els directors van confiar en mi per fer el paper de Wendy i aquesta, diguéssim, Peter Pan 2.0 em van proposar de col·laborar i jo encantadíssima perquè realment vaig disfrutar molt fent l'obra i tot el que va comportar.
I li dieu Peter Pan 2.0 ara?
No.
Això és una cosa interna de l'equip de direcció.
No, sí, totalment. Vull dir, realment és Peter Pan i és el mateix format, és el mateix text, però hem intentat renovar-ho i posant, bueno, idees noves que ens han anat.
Perquè al principi parlava de tot aquest món de fantasia creat per l'autor de la novel·la, però ha estat difícil a nivell teatral recrear tot aquest món del País de Mai Més?
A veure, sempre és una mica difícil el passar una pel·lícula o una novel·la al teatre, no? Perquè, clar, nosaltres també estem al Teatre Sant Vicenç que tenim unes limitacions, com tothom es trobarà a l'hora de fer uns projectes. Però la veritat és que tant el Toni com el Pep en projeccions hi han posat molt, molt, molt bona idea i la veritat és que creiem que finalment el projecte quedarà molt ben plasmat.
En projeccions de vídeo, vols dir?
En projeccions de vídeo, sí, perdona.
Per tant, això seria la versió 2.0, no?
A la primera ja n'hi havia, però aquesta vegada les hem millorat molt.
S'ha intensificat.
Sí, sí, sí.
I per recrear, diguem-ne, aquest Peter Pan, heu mirat alguns referents d'aquests de Disney, de Hook, d'aquesta pel·lícula del Robin Williams, de totes d'aquests, diguem-ne, referents anteriors?
Clar, nosaltres la idea és basar-nos tant, entre cometes, com puguem amb la novel·la i intentar fer el Peter Pan el més possible que s'assembli a l'obra del James Matthew. Però tot i així també hem de dir que hi ha petites versions del Peter Pan de collita pròpia.
Ja. Per tant, aneu a la font original de la novel·la, però a partir d'aquí heu anat afegint més coses. I no és un musical, o sí que és un musical?
No és un musical. Sí que hi ha peces musicals.
Escoltàvem una de les cançons, no?
Que si no m'equivocaré la cançó que canta en un moment de la mare, que n'hi diem, que si veniu ja l'escoltareu. Hi ha cançons, però creiem que no és un musical. Ho definim així.
Val. Per tant, sentirem alguna cançó com aquesta, potser alguna altra cançó més, però en principi no hi ha més. El Peter Pan ja es va... Això, ja vau fer la representació ara fa 8 anys. Però els espectadors que tornin a venir a veure l'obra trobaran moltes diferències respecte a fa 8 anys?
Trobaran diferències. Jo crec que és una versió molt renovada. Òbviament, és una mica el que et deia abans amb el Peter Pan, no? Hem partit d'una base que ja teníem i, per tant, ens ha anat molt bé perquè començar un projecte amb una base doncs t'estalvia molta feina, però tot i així... Gràcies també a l'avanç de les
projeccions,
exacte,
que parlàvem.
Projeccions, coses més tecnològiques, hi haurà moltes coses noves.
I podem saber alguna d'aquestes novetats per
tenir
alguna primícia?
Podem saber alguna d'aquestes novetats. Sí, puc deixar anar que potser el Peter Pan, potser en comptes de caminar, fa alguna altra cosa.
Ah, caram!
Però no puc desvelar més.
Molt bé, molt bé. Doncs aviam, i els que els hi toca acompanyar a Peter Pan, que a part de caminar potser fa alguna altra cosa que no sabem què pot ser,
sí.
I arribar en principi volant fins al País de Mai Més, acompanyant el Peter Pan, són els fills de la família Darling, i això, doncs, què passa exactament dintre d'aquesta família? És una família normal, Laura? Aquesta família, la família Darling, és una família convencional?
Bueno, jo crec que, a veure, ens trobem en una família de l'Anglaterra antiga, no? I que ja destaquen una miqueta, perquè en comptes de tenir una mainadera, que és una persona, tenen un gos. O sigui, que aquí hi ha diferències. I també trobo que els germans Darling tenen com molta màgia dins el cap i no sé, o sigui, és com estan molt connectats entre ells. O sigui, que això també ho podem trobar a la família actual, no? Però aquest toc de sempre creure en la màgia és el que els fa especials, jo crec.
I ara, com si no hi fos la mare, que és la Clara, hi ha una bona relació amb els pares?
Vigila el que dius.
No ho sé, ara les tapa les orelles.
No, sí, amb la mare tenen molt bona relació, és amb el pare que és com més estricte, és com que s'intenta imposar, però els fills no li acaben de fer cas, però sí, també se'ls estima molt.
Ja. I el moment en què viatgen cap al país de mai més, Arnau, què és el que més li agrada què és el que més els hi agrada als nens als de la família Darling quan viatgen a mai més en el país aquest de fantasia?
Home, a veure, la Wendy els explica cada nit als germans contes de Peter Pan i clar, anar fins allà pues és per ells brutal. Llavors a la Wendy li agrada més anar a veure les sirenes i el John i el Michael volem anar més a lluitar amb els indis, amb els pirates.
Sí, això és el que més us agrada, Jordi, sí? El teu personatge que és el Michael?
Molt, sí, jo crec que això és el que, com els nens, no? És el més especial, no? I està molt bé quan la Wendy, no?, una mica té més de seny a vegades, però el John i el Michael sempre estem jugant i lluitant.
I amb qui juguen més? El John i el Michael.
Ah, entre ells.
Entre ells,
també amb els nens perduts.
Amb els nens perduts,
sí, són els que van més.
Amb els nens perduts, molt bé. I la Wendy té una relació una mica complicada amb la Campaneta. Què passa exactament, Laura?
No, bueno, pues jo crec que la Campaneta ha sigut com la noia pel Peter Pan des de sempre fins que apareix la Wendy, no? I llavors quan és rivalitat, és la competència i no pot ser això, se l'ha de treure de sobre com sigui.
La Campaneta li fa nosa a la Wendy, no?
Sí.
I la Wendy cap a la Campaneta quina relació té?
En canvi, la Wendy és com que s'ho pren com si estigués jugant, fins que... O sigui, ella sempre la perdona, no? No ho fa volent, té bona fe la Wendy. Veu que no, que la Campaneta sempre ha estat amb el Peter i ara ella que s'hi ha posat, doncs és com que ho veu una mica, que la molesta i intenta no...
I Jordi, és dolenta la Campaneta?
No,
és dolenta, però diu que li té enveja.
Una mica de gelos, no és més.
No és dolenta. I vosaltres havíeu vist les pel·lícules de Peter Pan o havíeu llegit algun llibre, Arnau?
Bueno, sí, jo la pel·li l'havia vist i l'obra de Sant Vicenç, de molt, molt petit, la vaig anar a veure. O sigui, va ser de les meves primeres obres. I, buah, és molt xulo ara, com està dintre d'un record meu.
Ja. Per tant, tens un bon record de l'altra vegada que es va fer. I què és el que més, com a record, què és el que més et va agradar de llavors, quan es va fer?
Bueno, ho sé, però jo me'n recordo molt l'escena que hi havia els indis i els nens perduts al mig, perquè era com molta gent i era com guau per mi.
Ja, molta gent dalt de l'escenari, un moment molt espectacular amb tanta gent. I tu, Jordi, tu l'havies arribat a veure, aquest anterior Peter Pan?
No, jo no, perquè era molt petit, no? D'aquí tenia 2 anyets.
Clar, i no l'he vist.
No, però la pel·li sí que l'he vist.
I què és el que més t'agrada de la pel·lícula de Peter Pan?
Aviam, el que més m'agrada... Bueno,
Garfi?
No, a mi m'agrada molt quan...
El Michael t'agrada, no?
No, quan el Peter Pan, no?, sempre juga amb el Garfi, no?, a lluitar, que quan li tira amb el cocodril també és molt divertit.
I el cocodril el tenim també de cocodril?
El tenim, Clara? El tenim. Tenim un equip de pares que ens està ajudant que pel que m'informen està arribant el cocodril, sí.
S'està venint de camí cap a Sant Vicenç.
Exacte, s'està coent, algú es cou.
Molt bé. I Laura, i també doncs, Arnau i Jordi, vosaltres és el primer cop que feu un personatge d'aquest tipus que té un cert pes dintre d'una obra? En el teu cas, Laura?
Bueno, jo... Així que ha sortit tant a l'escenari, sí, ho vaig fer de... Bueno, de mec petita, Hèrcules,
sí,
però...
Sí, Hèrcules hi havies fet.
Que sí que era com més protagonista, però no sortia durant tanta estona i aquest sí que seria el meu primer cop en fer aquest paper.
I què és el que més t'agrada d'aquesta experiència, diguem-ne, d'un personatge així ja més llarg?
No sé, és com que... El fer aquest personatge que està com tota l'obra és que vius tota l'obra, vius tota la història sencera i és... No sé, és com si tu fossis, o si jo fos la Wendy en aquell moment.
Ja. Entres molt dintre del personatge. Sí. I Arnau, en el teu cas, havies fet algun altre paper així d'aquest tipus?
No, o sigui, havia fet, però... O sigui, ha estat tanta estona a l'escenari i tot.
Tampoc.
No.
no havies fet. I tu, Jordi?
No, jo estava molt acostumat, no? Perquè ja porto 5 anys fent els pastorets, sí? Els Sant Vicenç.
Ah, molt bé.
I també, bueno, els festivals del taller, però aquesta és la meva primera obra, així que dic tantes frases, és brutal.
Sí, i t'agrada?
Molt,
tu passes
molt,
bé, sí? Molt. Sí? I ja sabeu que el Peter Pan té la fama de ser això, un nen que no vol créixer i que hi ha el mite aquest, doncs, de que es vol quedar sempre, sempre, diguem-ne, com un nen. Vosaltres voldríeu ser com un Peter Pan? Jordi?
Jo sí, a mi m'encantaria.
Sí? T'agradaria ser sempre nen?
Sí, sí? Sempre estar jugant, no treballar i tot.
Molt bé. I Arnau, el teu cas?
Home, a veure, clar, sí. El que passa que, a veure, hi ha coses que també t'agrada fer. No?
Clar, però Jordi, per exemple, el Peter Pan no té família, no té
ja,
pares.
Ja, bueno, sí, això es podria arreglar, però...
Això es podria arreglar.
Però el de més no.
Molt bé. I Laura, tu ja, amb això ja ho tens ja superat.
A mi ja,
no?
Se m'ha passat.
El síndrome de Peter Pan. No us agradaria de tota manera? Hi ha gent que sempre vol tenir, doncs, un esperit jove.
Sí, però dintre d'una mesura.
Ja. No sempre així. Sí. Molt bé. I per acabar, amb Clara i amb tots els altres, quan els espectadors vinguin a veure aquest Peter Pan, què creieu que és el que més els atraurà i que els hi sortirà com un record, com deia doncs l'Arnau, d'aquesta temporada, diguem-ne, d'aquesta versió d'aquest any?
Jo crec que el que més els atraurà de l'obra, i ara potser quedarà una mica així, però jo crec que és la màgia que transmet aquesta obra i la màgia de la història de Peter Pan i Wendy, com Peter Pan interacciona amb els tres germans intentant, no?, tenir la seva família i bueno, al final veurem com acaba, però jo crec que és la màgia de la història i del mateix Peter Pan.
I vosaltres què creieu que serà el que més atraurà el públic quan vingui a veure l'obra? Arnau?
No, jo crec que l'espectacularitat, o sigui, és que és molt guai, moltes coses.
Ja, i Laura?
Jo crec que els nens petits que ens vinguin a veure voldran pujar a l'escenari i venir Peter Pan al País de Mai Més.
Molt bé. Per la màgia que té tot el món del País de Mai Més. I Jordi, tu què creus que és el que s'emportaran? A part del Michael, que segur que els agradarà molt, que sí. Ho farà molt bé.
Bueno, doncs jo el que crec que serà més divertit per ells serà, doncs, quan una mica, quan el Peter Pan no camini, farà una altra cosa,
no?
I també quan vegin tots els nens perduts i els indis, les coreografies d'algunes cançons, també els agradarà molt.
Molt bé. I, Clara, no sé si voleu afegir alguna cosa més a nivell, doncs, de persones que hagin col·laborat també a l'hora de fer tot el muntatge.
Bueno, així destacar principalment és que els projectes aquests de gran investidura i mira, tenim més de 120 actors dalt l'escenari, bueno, amb dos grups diferents, no? Però en total el conjunt són més de 20 actors. Jo crec que tirem gràcies al voluntariat de tant pares com mares que ens ajuden amb decorats, vestuaris, que això realment és el que forma la família, no?, darrere del taló, i òbviament tenir la gran sort de que el Toni Ten ens facilita tot el... Bueno, el Toni Ten i el seu equip ens facilita tot el tema musical, que això és una gran sort, i crec que a vegades no sabem fins a quin punt la valorem.
Molt bé, el Toni, que és especialista en temes d'aquests de música, de posar una musiqueta de fons. De fet, la música que hem sentit abans ja era una cançó composta expressament per aquest... De fet, les cançons, tot i que no parlem d'un musical, les cançons que hi ha, doncs, són totes composades
són totes,
pel Toni Ten. I doncs això, per tant, amb tots aquests atractius que hem explicat, és el que podrà veure el públic que vagi al Teatre Sant Vicenç a partir del diumenge 18 de febrer, als matins a 11:45 i a les tardes a les 6, tots els diumenges, fins al 8 d'abril, em sembla, un petit lapsus,
sí,
per Setmana Santa.
Setmana Santa.
Doncs escolteu, moltes gràcies per haver vingut aquí tota la família d'Arli, la mare, la Clara, el Michael, el Jordi, la Wendy, la Laura i l'Arnau, el John. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bon vespre.
Sí.
I nosaltres continuem el programa i anem a veure justament l'altra obra que es presentarà en paral·lel amb Peter Pan, que serà Pilat, i l'Eloi s'infiltrarà als assajos de Pilat. Escoltem de fons, mentrestant, aquesta magnífica cançó composta per Toni Ten, de Peter Pan.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estat.
I avui ens infiltrem un altre cop al Teatre Sant Vicenç, on estan preparant també l'obra de Pilat que estrenen una setmana després de Peter Pan. A veure com ho porten. Mira, allà en veig dos. Ui, què d'aquest xer.
Tu creus que havies d'agafar aquesta jaqueta?
Ei, però què passa? Que no us agrada?
Que, és... que fa fred avui.
Que es volen deixar entrevista.
Què dius?
No, hola, hola, perdó.
Ah, hola, hola, què tal?
Què et xerreu?
Bé, és que ell és la, diguéssim, la meva consciència.
Ostres, que pràctic, no? Hola.
Hola.
Ets la seva consciència?
Sí.
I tu qui ets, perdona?
Jo sóc en l'obra de teatre Pilat.
Ah.
Pons Pilat.
I portes la consciència a sobre, sempre?
Bé, hi ha uns moments que al final té una mica de remordiments de consciència i ella és la meva consciència. Parlo amb la meva consciència.
O sigui
que... Que es diu Goretti.
Goretti. Hola, Goretti.
Hola.
O sigui que el renyes.
Sí.
Sí.
I el renyes molt.
Renya perquè em porto bueno. Malament, oi?
I què fa?
Què
fa el Pilat que es porta malament?
No escoltar Clàudia, la seva esposa, i... passar de tot i matar Jesús sense pensar que els altres pateixen.
Has fet tres coses fatal, eh?
Bueno, i se n'ha deixat, perquè n'he fet més encara.
Encara és massa bona. Encara és massa bona.
Però sí, es deixa, es renta les mans i fa que es matin a Jesús. I llavors ell ho passa malament perquè s'ha donat compte que l'ha pifiat i ell és la que li fa veure.
I quan porteu assajant?
Home, portem des del setembre, no?
Sí.
Setembre, octubre, novembre, sí, des del setembre.
Molts nervis? Tu no és la primera hora que fas, oi?
No, em porto bastantes, gràcies a Déu.
I tu, Goretti?
Aquí a Sant Vicenç, sí.
Però ha fet teatre a altres llocs, ell.
On l'has fet?
Sí. Vaig fer una obra de final de curs on vaig representar un paper de dolenta o de boja.
I així fas com el Pepito Grillo, que vas apareixent?
Sí.
Ja us vindrem a veure, doncs.
Moltes gràcies.
Us deixo assajar i vaig a veure si puc entrevistar algú altre.
Adéu.
Molt bé, molt bé.
Adéu, gràcies.
Això com ho hem de manegar?
Okay.
Mira, aquí veig un altre grup d'actors.
No judiqueu i no sereu judicats.
Tu calla, que... Prou farsans n'hi ha a Jerusalem com perquè t'afegeixis tu també.
Jo el puc fer matar.
No em digueu.
Sí, seria una bona idea, potser.
Però... Hola, bona nit.
Déu us guard.
Potser voldria que el fessin matar. No.
No, jo vinc per la ràdio.
A sotar.
No, menys encara.
Aquella època sotàvem?
Sí. Menys mal que va tornar, cap endavant. Bé, pel que acabo de sentir, tu ets el Jesús, tu fas de Jesús?
Correcte, sí.
Hola, ets en...
Gerard.
Hola,
Gerard Crist.
Gerard Crist. I vosaltres dos que el voleu pelar? Bé, no ho sé, et vol pelar tanta gent en aquesta hora?
No, només sí, expliquem la justícia.
No el volem pelar. Ens interessa parlar-lo. Home, tenim uns interessos que afavoreixen.
Bueno, jo he vingut a donar testimoni de la veritat i, clar, això hi romp molt amb la manera de fer d'aquesta gent en aquella època i, bueno, és una cura d'humilitat, no?, que hem de fer.
Jo només miro pels meus interessos, concretament negocis.
I jo pels meus, concretament poder. Jo sóc Caifàs.
Caifàs.
El summe sacerdot. Que tinc molt poder però molt poca autoritat.
I tu?
Jo sóc en Flavi, conseller i bon amic d'en Pilat.
Bé, això de bon amic.
Quins interessos tens amagats, aviam?
Els hi prenen els... feligresos de la capella i estan molt ocupats intentant fer injustícies. Jo, en canvi, només velo pels interessos de l'Estat.
Qui estigui net de culpa que tiri la primera pedra.
Què diu aquest?
Sempre vas dient frases així?
Sí, és allò, és com l'estudi una mica intern, les reflexions, i bueno, és el dia a dia també de la feina ho vaig deixant, la gent em mira raro, però és el que té, interioritzes uns papers i acabes fent el ximple així.
I així es va acabar. No hi ha com la madura per solucionar els problemes, sobretot polítics.
El meu personatge doncs, parla una mica des de la consciència també, la serenor, intenta que la gent reflexioni sense arribar a aquests extrems. No?
Doncs us deixo que us faci de consciència i a veure si n'apreneu, eh?
Molt bé.
Apa.
A tu et sembla que es pot governar una província sense internet?
Adéu.
Mira, ja veig un altre grup d'actors. Aquests no sé si tenen cap consciència visible, almenys. A veure, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Què? Com porteu l'assaig? També assageu d'aquí vosaltres?
Sí,
i tant.
Esperant que es toqui la nostra escena.
Sí,
molt bé. I de què feu?
Ui,
M'he trobat amb el sumo sacerdot.
Jo tinc un paper molt marcat, jo faig de nas. Aquest és el sumo sacerdot jubilat, que li va passar els trastos al seu gendre, perquè, és clar, això del tràfic d'influències és més vell del que et penses.
I també remenes el cotarro, o no?
Home, jo sí, aviam. Oi, tu a casa es mitja escudell el dia que jo dic,
eh? I un personatge
jo faig dos papers. El primer acte faig de Jacob, que és un jueu, que vol fer negocis amb els romans i no se'n surt perquè els romans, ui, són uns tirans i uns avars i m'enganyen. Em lloguen uns camps que resulten ser una ruïna i, bueno, quedem arruïnats. I en el segon acte, al final, al tercer acte, faig de Sanedrita, de Josep d'Arimatea, que sóc el que va reclamar a Pilat que ens deixi enterrar a Jesús amb un sepulcre.
Jo faig de Ananies, que és un dels jueus, amb un altre, amb el Daniel, que traslladem uns cistells d'una banda a l'altra, i després també faig de centurió.
I alguna cosa em diu que l'Ananies aquest s'ha anat a cabal.
Sí, amb el...
Ah, l'escena dels peixos.
Exacte, l'escena dels peixos.
I què li fas, pobre home?
Bueno, el faig anar una mica...
Li regala els peixos en el Sanedrí.
Exacte.
I el sumo sacerdot retirat
que diu que et diu a buscar-ho.
El sumo sacerdot diu que a casa no hi falti res. Sí. No, a veure...
Té allò que hi fas a les portes.
El que hi fas i l'anàs, que són els dos sumo sacerdots, són personatges realment sinistres. Són obscurs i mal... Bueno,
i familiars, a més a més.
I a més a més, són grigents.
Els vostres diríeu que són sinistres?
No.
O atormentats per una consciència.
Bueno, això una mica. És que la vida de Pilat també, déu-n'hi-do, no? L'època en què transcorre i els personatges de què rodeja.
De totes formes, penso que això de l'esperit tormentat, precisament quan un és sinistre se li atormenta l'esperit.
Però sortirà bé, eh? El muntatge...
Ja m'ho penso. Ho veig aquí assajant. Doncs, bueno, us deixo assajar, que si no...
Ah, molt bé. Sí, ara es toca aviat, ja.
Molt bé.
Que vagi bé.
Doncs molta merda,
vinga. Gràcies.
Adéu, que vagi bé. Bé, tinc moltes consciències, molts som sacerdots. Mira, aquí veig a les dones de l'obra, a veure. Hola.
Ostres, que bé, no?
Sí.
Hola.
Oi, hola.
Què tal?
Bé.
Com porteu l'assaig?
Bé.
Deveu ser Judit?
I Clàudia.
I Clàudia, oi?
Molt bé.
Falta un, oi?
Sí, la Júlia. Perdó, la Sara.
La Sara.
Ah,
què fa, som la Sara? Som el trio, som les tres dones de l'obra. Bueno, també hi ha la consciència, no? Que és una
sí,
nena
petita. Sí, la consciència me l'he trobat abans, déu-n'hi-do, eh?
Sí, és un paper preciós.
La Raquel, la bona...
I el vostre paper, com el definiríeu? Va. El paper de Clàudia?
Primer la senyora.
Que més és senyora, va. Molt bé, ja tenim que és senyora.
Doncs el paper de Clàudia és un paper que és meravellós perquè és una dona amb una fortalesa interior molt gran, capaç de conèixer i obrir el seu cor a altres maneres de pensar, i la seva lluita interna entre l'estima al seu marit i a la vegada doncs, l'estima a el que està coneixent. I,
Judit és una de les criades de la Clàudia. Judit és una dona molt forta també, però és una dona que està atormentada, és maltractada pel seu marit, i això doncs fa que no cregui molt en la humanitat, i per tant li és molt difícil entendre el missatge de Jesús i entendre el que significa el perdó, i encara li és més difícil doncs poder perdonar.
Déu-n'hi-do, i molt nervioses per l'estrena?
Home, una mica, sí. Molta il·lusió barrejada, molts assajos i bueno, és una aposta, no? Perquè és una obra ara mateix que, bueno, no és gaire de l'actualitat, no és molt moderna, però crec que el missatge que aporta es podria reflectir a qualsevol moment de la vida, no?
Sí, jo crec que és un missatge molt, molt actual, no? Parla de temes doncs, com el poder o l'ambició, l'amor, el perdó, crec que són valors universals i atemporals, no?
Molt bé. Doncs, cavall, us els deixo assajar.
Gràcies.
Molta merda.
Vinga, gràcies.
Amunt al taló, amb els teatres de l'Estar. Recordant els clàssics.
Per què hi ha tots aquests teatres buits? Simplement perquè el públic no hi va. I qui en té la culpa, eh? L'Estat i ningú més que l'Estat. Sí, sí, si cadascú de nosaltres li imposessin anar al teatre, les coses canviarien completament. Per què no apostem pel teatre obligatori? A veure, per què hem apostat per l'escola obligatòria? Perquè ningú no aniria a l'escola si no li fessin anar per força. Bé, potser seria una mica més complicat instituir el teatre obligatori, però ho podem aconseguir! Ho podem aconseguir amb bona voluntat i sentit del deure! El teatre obligatori podria començar a nivell dels infants amb contes cèlebres molt coneguts com La caputxeta dorment, La ventafocs i el pèsol, El llop i les set Blancaneus o Els tres porquets i els 40 lladres, coneguts per tothom. Posem que en una ciutat hi ha 100 escoles i 1.000 infants per escola. Això ens dona 100.000 infants. 100.000 infants que anirien al matí a l'escola i a la tarda al teatre obligatori. El teatre obligatori faria que els ciutadans renunciessin a distraccions estúpides com jugar al Candy Crush, fer maratons de sèries americanes, tenir cites amoroses, casar-se, tenir fills i altres tonteries que ens prenen i ens devoren el temps. El ciutadà ja no hauria de preguntar-se si anar aquí o allà, si fer això o allò. Tant si l'emprenya com si no hauria d'anar al teatre els 365 dies de l'any. Ja fa anys que s'intenta treure el públic de bones maneres, oh? I ja en veieu els resultats, les estratègies publicitàries. Hi ha aire condicionat, els estudiants tindran descompte del 50%, els actors van amb pilotes. No han servit de res per omplir els teatres, això és evident. Tot allò que gasta un teatre per fer propaganda s'ho podrà estalviar quan el teatre sigui obligatori. I el preu ja no dependrà de la condició social, sinó de les condicions físiques. A les primeres files hi haurà els sords i els miops, i a les últimes els asmàtics i els neuròtics. Bé. El teatre obligatori universal que proposo, el TOU, en una ciutat com la de Sabadell, portarà al teatre uns 200.000 espectadors. Caldran 20 teatres de 10.000 localitats, o 40 teatres de 5.000 localitats, o 1.000 teatres de 200 localitats, o 200.000 teatres... d'una sola localitat. Heus aquí la manera d'ajudar el teatre en crisi. No es tracta de repartir invitacions i descomptes a tota criatura vivent. Cal imposar el teatre obligatori.
Parlem de peixeres. Jo abans vivia... Vull dir... O sigui, no vull dir que abans no estigués viu. Jo vivia al carrer del correu. O sigui, no al carrer del correu, cosa que seria una bestiesa. Al carrer del correu no s'hi pot viure perquè hi passa el tramvia cada 2x3. Jo vivia a les cases del carrer del correu. És a dir, no en totes les cases, no, sinó en una que queda entremig de les altres. Jo hi visc allà. O sigui, però no en tota la casa, sinó únicament al primer pis, que és a sota el segon i per sobre la planta baixa, o sigui, entremig. Hi ha una escala que puja cap al segon pis i que baixa cap avall. O sigui, és a dir, l'escala no puja. Som nosaltres els que pugem i baixem. És una manera de dir-ho. Doncs ara ve a la sala d'estar i tinc una peixera, que ve a tenir més o menys... aquesta mida. Estic fent el gest amb les mans, però no el veieu. Però vull dir, diguem-ne que això són les dues parets de vidre. Sí, això, o sigui, això són les meves mans. Ho dic perquè m'entengueu. I això són dues parets més que hi ha. I a sota tenim el fons de la peixera, que aguanta l'aigua, perquè l'aigua no se'n vagi cap avall quan omplim la peixera per dalt. Si no hi hagués aquest fons, ja podríem tirar per dalt 10, 20, 30 litres d'aigua que tota s'escorreria cap avall. En una gàbia d'ocells, això seria una altra cosa. En una gàbia d'ocells, les parets venen a ser com les de la peixera, però no són de vidre, sinó que són de filferro. Seria un disbarat molt gros que les de la peixera també fossin de filferro, perquè llavors la peixera no podria aguantar l'aigua. Passaria entremig dels filferros i vessaria tota.
Amunt el taló. Teatre de Franc.
I arribem al moment del programa que, molt ben acompanyats per l'Elvira, anem a Barcelona a veure algunes de les obres de teatre que estan fent a la cartellera.
A veure, o jo us explicaré...
Sentir les recomanacions de l'Elvira.
Sí, jo us explicaré ben bé tal com les he viscudes jo.
Doncs endavant,
que cadascú les pot viure a la seva manera.
I tant. Però les teves recomanacions ho tenim, almenys anem més orientats.
Almenys. Sí, avui us parlaré de Sapiens, que és de Roc Esquius, a la sala Flyhard, que és una petita sala situada a Sants, a Barcelona, que sempre ofereixen unes obres interessants que fugen de les grans escenografies i de les obres molt comercials. En aquesta ocasió es presenta una funció d'un gran joc dialèctic i d'imaginació. El director d'aquesta proposta és en Sergi Balbel, ja conegut per tots nosaltres, que ens mostra les situacions d'una forma molt audaç, amb matisos molt ben elaborats. Els dos actors són la Mireia Porras i l'Enric Cambrany, que tenen una química especial que t'enganxen des del primer minut. A més, tots dos estan molt avesats a interpretar tot tipus de registres. Saben canviar de l'humor a la seriositat sense perdre ni un segon. Ella, que la coneixem per la seva participació a Polònia, i ell, la seva gran facilitat per transformar d'un personatge a un altre en qüestió de segons, que el van poder veure amb les Dones Sàvies, que van venir aquí a Sabadell a l'estiu passat, i també la van posar a Barcelona, a la Sala Maldà, durant dues temporades. També han pogut veure altres propostes d'aquest actor en el Teatre Nacional i en altres teatres. En aquesta ocasió, l'Enric Cambrany llueix la seva gran capacitat teatral en uns moments que en 3 minuts fa com 10 personatges diferents. És fantàstic, la veritat. L'obra ens parla de la desigualtat dels éssers que es creuen superiors als altres, però ho fan d'una manera surrealista. El guió ens presenta un charman que entra al despatx d'un conseller de salut per proposar-li que legalitzi una empresa d'unes característiques com molt estranyes. El seu actor és el Roc Esquius, és un actor, director i dramaturg que va participar en aquest fragment, un fragment d'aquesta obra en el torneig de dramaturgia de la temporada alta. En aquesta ocasió el títol es deia Amb permís i la vam poder veure aquest estiu a les lectures dramatitzades del Mirador del Gas que fan a la nostra ciutat amb els de Cap Vespres de Dramaturgia, organitzat per la companyia del Galliner. Ho interpretaven la Isa Mateu i l'Òscar Castellví. Aquest autor es defineix com un fanàtic de la ciència-ficció i en aquest relat queda bastant comprovada la seva afició. Resumint, Sapiens és un entreteniment per riure una estona, però també per reflexionar sobre la nostra societat. Fresca, trepidant i complexa, cada espectador en traurà una conclusió diferent.
Perquè així representa que aquesta obra, o sigui, estava escrita tota sencera amb la durada que has pogut veure o que es pot veure a la Flyhard.
Al revés.
I en canvi la van fer al revés.
Al revés. Primer va escriure per presentar-se a temporada alta, que són sempre uns relats curts, i llavors al veure que tenia molta acceptació...
Ho va acabar d'eixamplar i va fer tota aquesta proposta.
Sí, moltes vegades passa. Obretes així, que curtes, que presenten a temporada alta, com veuen quasi molts actors, o molts dramaturgs. Llavors l'allarguen per presentar-la ja com un espectacle de teatre més convencional,
I la Mireia Porras, quina actriu és de Polònia?
La Mireia Porras és aquella noia petitona que fa molts papers, primeta. Quins papers fa? És que...
Ara t'he posat aquí en un compromís. Bé, algun personatge d'algun dels Polònia. No és pas la infanta Helena, no?
No. No. No, no és el que fa Infanta Helena. Ara no et podria dir quins personatges fas, però en fa molts,
Buscarem...
De Polònia és la més baixeta, molt primeta.
Ara... Ho buscarem per internet.
Busca-ho, perquè de veritat és...
Esperança Aguirre Forcadell en xiva el nostre Roger, el tècnic, pot ser. Pot ser, pot ser.
Pot ser.
Doncs Esperança Aguirre i Forcadell. Aquí ens xiven que ho han buscat per internet.
Sí, sí, molt doncs bé. Aquests.
Escolta, perfecte, Elvira. Alguna altra proposta ens
sí,
portes també,
voldria
oi?
Voldria parlar de palomitas de maïs de Miguel Ángel Flores, que és d'aquí Sabadell. Ho fan al Microteatre Barcelona. Aquesta sala de Barcelona ens presenta un concepte molt diferent de veure teatre. És com un format de diverses sales que alternativament fan obres curtes. Són 5 sales de 15 metres quadrats on 15 espectadors només poden veure aquella obra. I la durada de les obres dura 15 minuts. O sigui, 15 són 15, 15, 15, 15. 15, 15, 15 D'aquests espectadors aconsegueixen un espectacle com molt íntim i privat. Clar, 15 espectadors i tenir els actors a res, no a un pam, allà que et trepitgen, doncs hi ha una connexió molt directa amb els actors. Els horaris de cada obra estan pensats perquè l'espectador pugui assistir a cada una de les representacions. I si no vol, només pot anar amb una. És una proposta fresca i innovadora per anar al teatre i de passada relacionar-se amb altra gent que pots trobar allà, prendre doncs, alguna cosa, alguna copa en el mateix bar que hi ha i parlar de teatre.
Però això mentre estàs veient l'obra,
no.
El microteatre, no, això no,
arribes, ja al bar, com si diguéssim, i allà doncs, trobes actors, trobes gent...
Ah, sí?
Sí, sí,
dels mateixos actors que després faran l'actuació de
alguns
microteatre.
Alguns que sí.
O alguns que no els hi toca.
Que no els hi toca, que estan per allà, vas parlant, i llavors quan et toca et criden, tens entrades per tal, tens entrades per palomitas de maíz. Llavors entres, veus aquest espectacle de 15 minuts, tornes a sortir, tornes a prendre alguna cosa,
i si vols que... t'apuntes a un altre...
I si vols pots anar fent tots els espectacles, els 5 espectacles que estan programats, que hi ha programació de tarda i programació de nit.
Ah, està molt bé.
Sí, és una proposta com molt diferent. Jo hi vaig assistir per primera vegada i la idea, de veritat, que em va sorprendre...
Perdona, que no he sentit. Com es deia la sala? Quina sala és?
La sala és Microteatre.
Microteatre.
Sí.
Es diu així, Microteatre.
Sí, el carrer Bailén.
El carrer Bailén, molt bé.
Sí. És interessant d'anar-hi. Hi ha molts teatreros que no els agrada, perquè els agrada una obra doncs, ja feta amb més estona. Els sembla que és com un pròleg d'un llibre.
Yeah.
Però a mi em va agradar, principalment perquè em va sorprendre la manera de presentar-ho, però perquè també l'obra em va agradar moltíssim. És un guió tendre, sensible, amorós, que ens explica la situació d'una parella que els toca viure un drama familiar. Ella no recorda el més necessari, però sí que recorda el que no cal recordar. Ell, el seu marit, la cuida, l'estima igual que el primer dia que es van casar i diu que l'estimarà sempre. Pacientment té cura d'ella i l'ajuda en qualsevol, en aquest desori de la seva memòria. Però tot es pot portar com un desgavell que, com les crispetes que a ella li agraden tant, pot explotar d'un moment o altre i explota. Magnífiques interpretacions de Rafaela Ribas i Antona del Valle, de Badia del Vallès ella i de Sabadell ell.
Sí, són vallesans tots dos.
Tots vallesans, que actuen amb tanta sensibilitat i dolcesa i naturalitat que des del primer de frase un se sent integrat en aquesta família en els seus conflictes. Ara vull parlar de Palomitas de Maíz, és de la companyia La Indicada, que ha estat escrit i dirigit per Miquel Ángel Flores. Vull parlar d'ell perquè és un actor, director i dramaturg també d'aquí Sabadell, i a més és autor de diversos relats editats amb llibrets i participant i guanyador de concursos literaris com Microrelatos. Us recomano que llegiu alguna d'aquestes publicacions del Miguel Ángel. Veureu amb quina delicadesa, sentiment i grandesa sap narrar petits episodis quotidians i també amb quina senzillesa explica grans situacions de la vida. Realment val la pena.
Molt bé. Està bé. Per tant, és una proposta pràcticament sabadellenca vallesana, no?
Quasi tot. Sí, i en canvi has d'anar a Barcelona a veure-ho.
Sí, sí.
Perquè aquí, doncs, de moment, encara no ho han portat.
Molt bé,
alguna
molt
vegada
bé.
Aquesta companyia ha actuat...
L'Estruc mateix?
No.
A l'Alternativa?
A l'Alternativa.
A l'Alternativa.
A l'Alternativa ha actuat alguna vegada, però aquesta encara no l'ha portada.
Molt bé, molt bé, molt
Val
bé.
Val la pena.
Està bé. I alguna cosa més?
Us voldria, sí, fer un apunt final, que aquesta tarda mateix ho he sabut i val la pena que difondre-ho una mica. Fa un temps que us vaig parlar del Paquito Forever, una obra que parlava d'un actor català que va haver d'anar a Nova York per tenir èxit, perquè aquí no us en recordeu, que ho feia un sol actor, el Joan Vázquez. Doncs aquesta obra, traduïda a anglès, però amb el mateix actor i el mateix format, va anar a Londres pel maig a fer-la.
Que era l'actor de Goll de Gom, que a Flor de Nit feia el personatge del transformista.
Doncs, era un homenatge a aquest actor. I era un homenatge a tots els actors aquests que, segons com, no són gaire coneguts en el seu propi país.
Doncs vale, està molt bé que així un espectacle català s'exporti a fora, no? I això, parlant
és un musical de petit format, però que val la pena que un espectacle fet aquí pugui anar a Londres.
Catalunya exportem també teatre i del bo, fins i tot produccions pròpies totalment.
I tant que
doncs,
sí.
Elvira, moltes gràcies. Avui hem tingut una secció ben farcida.
I tant que sí.
Doncs vinga, moltes gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Adéu-siau.
Fins aquí el programa d'avui, el número 63. Gaudiu del carnaval, disfresseu-vos força, salut i teatre i amunt el taló. Fins la setmana vinent.